les 10 i 19 minuts del matí, diu Jaume Plensa, entre altres coses, que l'escultura és la millor manera de plantejar preguntes. I això és el que precisament hem volgut fer amb ell, amb aquest artista reconegut i admirat arreu del món. No li agrada gens el soroll, prefereix la ironia i, a més, és un treballador incansable. I ara, al matí de Catalunya Ràdio, entra al seu estudi. Som al taller de Jaume Plensa, a Sant Feliu de Llobregat. Podríem dir que aquest és el cervell de Jaume Plensa?
Moltes vegades he parlat de que el taller seria com l'ampliació del cervell, no, de l'artista. A mi, que m'agrada molt viatjar, i ara és impossible, però viatjant moltes vegades la gent em deia: "Bueno, hosti, tu viatjant tant, quan treballes?" I jo deia: "Home, jo sempre treballo, el cervell és l'estudi." L'estudi físic seria com una ampliació d'això. Ara estem en aquesta sucursal del cervell, que és l'estudi.
Quan hem arribat hi havia soroll de les eines treballant, hi havia música. Què necessita Jaume Plensa per treballar?
No, jo necessito un silenci, però és un silenci que genero jo mateix. Porto tants anys treballant amb tallers i amb equips de gent, amb llocs de picapedrers, de ferrers. Jo vaig començar forjant ferro, que també fas molt soroll. I en els tallers sempre hi ha ràdios posades, hi ha sorolls, hi ha remors, hi ha... Ara jo he sabut construir-me el meu silenci personal. Jo treballo i, mira, no me'n donava ni compte. Ara ho dius tu i és veritat, hi ha un soroll permanent, però que ja no me'n dono ni compte.
Estem en una època de molt soroll.
Absolutament.
El soroll dels inputs, els missatges, de les notícies que passen molt ràpid i que se succeeixen molt ràpidament, això va en contra de la reflexió i del pensament?
Sí, perquè jo crec que no és el mateix soroll del que tu parlaves. El soroll de l'estudi és un soroll honest, és un soroll físic. És el soroll d'un martell quan pica. El soroll que tu ara estaves parlant és un soroll molt inquietant, perquè és aquest remor que no ens deixa estar amb nosaltres, que no ens deixa pensar, aquesta espècie de pol·lució permanent del pensament amb missatges i missatges i missatges. No sé, potser, jo suposo que és un preu de l'època, no? Totes les èpoques pagues un peatge, un preu. Però jo crec que una de les obsessions que sempre he perseguit en el meu treball és generar silenci. Però un silenci poètic, aquest silenci que et permeti estar amb tu. Jo crec que és molt important que tornem a saber estar amb nosaltres mateixos. No sé, al cap dels anys te'n dones compte que vas a la barberia, potser vosaltres a la peluqueria, hi ha música, hi ha l'hilo musical, te'n recordes que es deia així?
I
jo deia, però per què no pot estar en silenci? Semblava com impossible. Tot arreu hi ha els cotxes, els tal. Ja no és música, és soroll, perquè a mi m'encanta la música. I jo crec que això ha anat creant una espècie com d'estat d'ànim, que si no hi ha soroll o hi ha alguna cosa, ens sentim buits o com si fos incomplert alguna. Jo crec que hauríem de tornar a gaudir del silenci.
Quina funció té una obra d'art, una escultura, en aquesta època tan, tan sorollosa, tan intensa?
Home, a mi m'agradaria dir-te que té una funció extraordinària, imprescindible, meravellosa. El que passa és que no tenen un resultat immediat. Això a vegades frustra la gent perquè creu que l'art pues no es pot aplicar a la societat perquè no té un resultat immediat. Tu m'has sentit dir moltes vegades que l'art no serveix per res, perquè si el moment que l'art serveixi per alguna cosa està mort, ha deixat d'existir, perquè potser és l'única cosa que no té una utilitat pràctica. Per això és tan important.
Dius, el resultat no és immediat. El resultat, l'efecte de l'art no és immediat. Però alhora l'art, en principi, es queda, sempre hi és, i pots tornar.
Bé, jo crec que una de les coses més boniques que té l'art és la capacitat de transcendir la seva època. És a dir, moltes vegades, com a éssers humans, no sé si us passa, però a mi em passa molt sovint que em sento limitat amb el temps, amb el sentit de que el temps passa amb una velocitat brutal, que ja em sembla bé, perquè si no ens podríem florir, i ja està bé que tinguem una vida bastant curta. Però a vegades les idees són més amples que la teva vida. I com les pots fixar i mantenir? Com les pots deixar perquè fructifiquin, perquè com la pluja vagi germinant en la terra? Jo crec que això és l'art. És aquesta meravellosa, invisible boira que fa que tot tingui la humitat necessària perquè germini. Moltes vegades tu no ho veuràs, però no té massa més importància. També he dit moltes vegades que l'art és una de les millors formes de plantejar una pregunta. Escoltar la resposta no sé si té ja massa interès.
Qui ens la dona, la resposta? L'obra o nosaltres mateixos?
Jo crec que nosaltres mateixos. Jo crec que l'obra és la pregunta. I jo crec que la vida té això. És a dir, també he dit moltes vegades que l'important no és créixer com a artista, l'important és créixer com a persona. L'art ha de ser una conseqüència de la teva vida, no pot ser una direcció. I llavors jo crec que l'art va agafant densitat, paraules com ètica i coses així, sembla que hagin perdut valor, com si fos una cosa antiga, i jo crec que és molt important tornar-hi. Només cal veure els debats polítics. Crec que, no estic dient cap tonteria, la necessitat urgent de tornar a un discurs ètic, a una, de veritat, a no tergiversar les paraules. Les paraules poden ser molt destructives i a vegades no ens en donem compte que les manipulem. I jo crec que la paraula, que és, jo saps que estic enamorat de la paraula. La paraula és la música del nostre cos. I quan nosaltres parlem, estem fent música. I quan escrivim, estem escrivint la partitura d'aquesta veu. Ostres, no ho trobeu d'una bellesa extraordinària? Com pot ser que hi hagi gent que ho manipuli per destruir-ho? No ho entenc. És a dir, hauríem de fer una reflexió, un reset, com una espècie de no sé què, perquè, per desgràcia, només sóc artista, no sé aportar grans solucions. Però sí que et puc dir que hi ha un moment, barrejat amb el soroll que tu parlaves, que hauríem de tornar una certa ètica en el comportament.
És molt fàcil destruir, no? Les paraules o les fórmules que ens porten a la destrucció. En canvi, és molt més difícil buscar aquelles paraules o aquelles situacions que ens ajuden a tenir una visió positiva, no? Optimista de la vida.
Sí, avui a les 7:30 del dematí estava en conversa amb Sydney, que estàvem discutint per un projecte, o un possible projecte a la ciutat. I jo els insistia, saps que tinc diverses famílies de treball, els retrats de dones joves allargats o com deformats, o també aquest treball que faig amb alfabets i vocabulari. Els hi proposava una peça d'alfabets perquè els hi deia que bé que estem quan estem junts sense perdre res de la nostra identitat. És a dir, perquè jo barrejo alfabets de diferents cultures i crea un dinamisme extraordinari. Tu barreges el xinès amb l'hebreu, amb l'àrab, el japonès, el ciríl·lic, el grec, l'indi. Clar, és una bellesa extraordinària, perquè un alfabet és un retrat quasi perfecte d'una cultura i d'una tradició. Quasi et diria que d'un paisatge. I a vegades la gent m'escoltava, jo ho veia perquè ho feia amb un zoom i els hi veia les cares i deurien pensar, aquest noi està torrat. Però t'ho juro que hi crec profundament, perquè és una idea d'estar junts. La idea, jo crec que el món només es pot salvar si un dia ens entenem que l'única solució és estar junts, que no hi ha enemics, hi ha opinions diferents. I jo crec que l'art té aquesta capacitat extraordinària, no? com d'un bàlsam, no? A mi que m'agrada tant Shakespeare, Macbeth el va escriure durant una pandèmia. I quan llegeixes Macbeth està ple de moments extraordinaris, com per exemple, ara que et deia el bàlsam, ell deia que el dia és el bàlsam de la vida, no? Després d'una llarga nit. Clar, ara que estem en una llarga nit, com també diria, no sé, un poeta, la llarga nit del nostre poble, jo crec que hauríem de pensar en l'art com un bàlsam sanador.
En el teu cas, aquesta època de tancament, el confinament, aquesta època de tanta incertesa com és la pandèmia, creus que et portarà a una nova etapa, a una nova manera de crear?
No ho sé, la veritat. Jo estic treballant, el que passa és que trobo molt a faltar el viatge, i és l'únic que trobo a faltar, perquè a part d'això passo totes les hores a l'estudi com sempre, tampoc no és que sigui cap novetat. El que sí que em fa por d'aquesta època és que considerem a l'altre el nostre potencial enemic. Ens pensem que serà algú que vindrà a infectar-nos. I això fa molta por, perquè abans que et parlava de l'art com un pont entre les persones, clar, Segurament alguna cosa sortirà. Espero que si d'aquí 2 anys em vols tornar a entrevistar, igual ho sabré i t'ho podré dir.
Aquests dies s'estrena un documental que ha fet el Pedro Ballesteros que es diu Can You Hear Me? Ens hem d'escoltar més? Ens escoltem massa poc?
Sí, és molt interessant perquè el títol d'aquest documental ell el va treure d'un petit poema que vaig fer amb l'exposició del Palacio de Cristal del Reina Sofia. Vaig fer un petit poema que era això. Jo em preguntava si em podien escoltar la meva veu, el silenci invisible. Jo parlava d'això. Moltes vegades he parlat de lo més important de la vida sempre és invisible. I sembla estrany que t'ho digui jo, que faig coses materials, que sempre pesen molt, que sempre és complicat de transport. Dius, però com pot ser que tu, que fas coses opaques i pesades, parlis sempre de l'invisibilitat? Però jo crec que dintre d'aquesta contradicció és quan trobes la vibració de les coses. Ara, al novembre, per fi podrem muntar una exposició que jo tenia a Chicago el mes de juliol que s'ha traçat. Jo segurament no hi podré anar, però la muntarem. I ahir, que parlava amb ells des de Barcelona i ells des de Chicago, he fet com un... És a dir, hi ha una escultura que és molt negra, molt profunda, de basalt del Brasil. Comença l'exposició amb aquesta negror i aquesta profunditat i acaba amb una d'aquestes peces de malla com la que tenim aquí al nostre costat, que és la transparència. Jo fa uns anys, quan vaig exposar a la Bienal de Venècia, a Sant Giorgio Maggiore, tenia un cap d'aquests i recordo que la gent escrivia, diu, és un cap que només és aire, abraça 9 metres cúbics d'aire, me'n recordo, que inclús el van calcular. Ho vaig trobar preciós, perquè tu saps que una de les coses més importants del misticisme i de l'espiritualitat és la possibilitat de que ens atrevessi la llum. I jo trobo que és una imatge molt maca que després d'una època tan opaca com la que estem vivint, tan fosca, una pandèmia sempre és tan forta que no ens deixa veure demà. Seria com si posessis com un mocador davant dels teus ulls. Jo trobo que és molt maco enviar missatges de futur, però també d'esperança i positius.
Ara que feies referència a les coses que són invisibles, la música també ho és, d'invisible. Recordo aquella esfera de notes musicals que es va poder veure al MACBA, la retrospectiva. Quina importància té per tu la música?
Home, jo crec que la música és importantíssima. Jo no toco cap instrument ni sé música. A mi m'agrada molt la música com la idea de la vibració de la matèria. Jo també ho he explicat moltes vegades que m'amagava dintre del piano del meu pare i quan ell tocava sense saber que jo estava dintre vaig entendre i percebre la vibració de l'instrument amb tu, amb tot, amb el món, amb l'univers, aquesta idea extraordinària de la vibració de les coses. Jo crec que és una paraula que t'uneix amb escultura, amb estat pur. Cada matèria vibra de forma diferent. Els instruments musicals estan basats en això, el que passa que estan afinats a un extrem tan sofisticat que li diem música, però finalment és una vibració, i el nostre cos també vibra. I això jo trobo que és molt maco, perquè a vegades les paraules no poden explicar-ho tot, a vegades els ulls no ens deixen veure del tot correctament, o les orelles escoltar el que importa. Jo moltes vegades demano que t'obris de cos per entendre les vibracions de les coses. William Blake, que deia allò d'un pensament omple l'immensitat, aquesta idea de que les coses vibren i omplen l'espai d'energia. Jo hi crec molt i crec que l'escultura és un territori extraordinari per parlar d'això.
I l'escultura en l'espai públic encara potencia més aquest missatge?
Jo crec que sí. Jo també he insistit moltes vegades, a vegades hem pensat que estava, que se me n'havia anat l'olla, però... I en les ciutats hi ha punts de vibració zero. I un gran exemple d'això és l'escultura que vaig posar davant del Palau de la Música. Era un punt de vibració zero, jo ho notava. I li vaig demanar molt del Palau, em deixeu posar una escultura aquí? Fixa't, l'escultura pot ser més interessant o menys, però el punt és exactament el que la necessitat de la ciutat, un punt que li ha tornat a donar una vibració.
En què estàs treballant ara, Jaume?
Pues ara estem acabant una peça... Jo crec que serà molt maca, que va al riu Hudson, a davant de Nova York, del costat de New Jersey. que crec que la podrem muntar a l'abril. També s'ha traçat, tenia que ser l'octubre, però amb la pandèmia s'ha traçat. I és un cap d'aquests de dona, de 22 metres d'alt, que està amb el dit en posició de silenci. I jo crec que serà molt maco, perquè estarà davant de l'aigua i crearà un estat d'ànim, jo crec, preciós, davant de Manhattan, que és una ciutat que també té aquesta vibració tan intensa.
Per què caps?
Bé, jo crec que el cap és com el palau del coneixement, el palau dels somnis. Jo crec que el més important sempre ens passa dintre el cap. Moltes vegades és molt més important el que somiem que el que vivim. O a vegades, quan després vivim el que hem somiat, a vegades és una mica està frustrant, perquè mai està a l'alçada. Jo crec que el cap és el gran palau és un lloc meravellós on quasi tot passa, i jo sempre intento fer aquest homenatge al cos a través del cap.
I per què figures femenines?
Bé, també és una altra contradicció. Jo sóc un home, però crec que la memòria és femenina, sempre ho he pensat, i el futur també. L'home és un accident, i simpàtic, però un accident innecessari, important, però la memòria sempre ha sigut femenina. En les grans tradicions culturals, quan desapareix l'home en una família, la família mai es trenca, senzillament falta, i és molt trist, el pare, però el que és clau és la mare, i després la mare té la capacitat de futur, i l'home, doncs, és una llavor interessant, però és simpàtica.
Per què ets artista, Jaume?
Això encara m'ho estic preguntant ara. Vull dir, sí, potser ha sigut el gran error de la meva vida, no sé, però no sabria fer ja una altra cosa. Jo crec que l'art té una capacitat extraordinària d'expansió, i és veritat que gràcies a això mai he necessitat un psiquiatre.
I creus que el teu públic pot tenir el mateix efecte a les teves obres?
No sé. A mi m'encanten els hospitals, m'encanten les cuines, m'agraden molt els aeroports. Et dic aquests tres llocs perquè són, per mi, tres llocs que s'hi semblen o són pràcticament idèntics a tot arreu del món. No sé què vol dir el que t'he dit, però crec que és important.
Veurem aviat una obra teva al Clínic, per cert.
Sí, perquè el director del Clínic, el doctor Campistol, jo crec que és un apassionat de l'art, i m'ho havia demanat moltes vegades, perquè ell i jo pensem que l'art té aquesta gran capacitat sanadora. I ell m'ho va demanar, i vaig dir encantat, i vam triar junts aquesta peça, que creiem que és una peça que té una força interior enorme. És una pedra que ve de la Xina, és un basal, un bloc de basal que ve de la Xina, i després aquesta nena tan forta, amb els ulls tancats, que està invitant a tots els que la miren a mirar al seu interior i intentar trobar aquests somnis que mantenim amagats i tal. I crec que en el Clínic és un lloc que crec que ret una mica d'homenatge a tot el món sanitari, no només al Clínic, al Vall de... bueno, a tots els hospitals, però és un homenatge que faig a tot el món mèdic, i perquè crec que s'han portat molt bé. Ells fan una cosa que és una gran lliçó. Ells no pregunten d'on vens ni què tens, sinó què et fa mal. I jo crec que això és molt interessant. Jo sóc molt amic de metges, m'agrada molt la medicina. Jo els respecto molt perquè ells cuiden del cos, que és la botella, és el contenidor. A mi m'agrada pensar que jo puc aportar alguna cosa al reste, que és a l'ànima. És a dir, aquesta barreja meravellosa i tan poètica entre cos i ànima, entre missatge i botella, jo crec que és extraordinària. Jo crec que l'art és el gran pont que pot unir les dues coses.
Jaume Plensa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.